La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, són les 9 i 16 minuts del matí del dimecres 4 de maig de 2022. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Avui fem la tertúlia només per la ràdio, a través de la 91.5 de la FM i també a través dels serveis d'Alexa i d'internet, de cugat.cat, i és els dimecres, després de ple, en què també podeu veure aquesta tertúlia en vídeo en streaming a través de la web de cugat.cat. Com sempre, repassarem l'actualitat de la ciutat, l'actualitat de Sant Cugat, amb un representant de cada partit polític en el ple del ple actual. Saludem a qui ens acompanya avui. Per un costat, Josep Maria Vallès, regidor de Junts per Sant Cugat. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
També tenim a Francesc Aguilar, secretari de Política Municipal del Partit dels Socialistes. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Sergio Blázquez, regidor de Ciutadans, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Estem esperant que es connecti Lourdes Llorente, la regidora de la CUP, que confiem que ho faci en poca estona, i ens ha demanat Esquerra que disculpem l'absència. Ells sí que no podran entrar en aquesta, per una indisposició d'última hora, doncs no podran ser a la tertúlia d'avui. Per tant, de moment, comencem amb els que som, i per tant, Francesc, et tocarà defensar l'equip de govern. Estaràs sol davant del perill. Per un costat, avui, aquest diumenge, va ser 1 de maig, i a banda de ser el Dia del Treballador i el Dia de la Mare, també va fer un any que va entrar en vigor la zona de baixes emissions de Sant Cugat. I també fa 6 mesos de l'inici del període de sancions, pels quals, en els 5 primers, les dades que tenim, en els 5 primers mesos es van posar 4.000 multes. En general, quina valoració en feu de la zona de baixes emissions i de, si voleu, de les multes o del que vulgueu, d'aquest primer any d'entrada en vigor? Comencem amb tu, Josep Maria.
Perfecte. A veure, no tenim dades per avaluar, però en qualsevol cas estem convençuts que el balanç podria ser molt millor del que serà o del que és si haguéssim fet les coses d'una altra manera. D'una altra manera, nosaltres considerem, estem a favor, totalment a favor, jo crec que tothom ho està, a favor de les zona de baixes emissions, però no de com s'ha realitzat. No estem a favor, evidentment, de la qualitat de l'aire, de treballar per tenir un aire més sa, per respirar molt millor, de tenir també una mobilitat més sostenible, que això, evidentment, ajuda, que passa per pacificar el trànsit. Però no podem oblidar que els canvis d'hàbits mai són fàcils, ens costen, i a uns els hi costen més que als altres, no? Per tant, jo crec que una dels temes a qüestionar o a criticar és que les coses es podrien haver fet d'una altra manera. Com deia, estem d'acord, Junts per Sant Cugat, estem d'acord amb la forma, però no de com s'ha implantat a Sant Cugat. No estem d'acord, d'alguna manera, amb les imposicions. Que s'ha d'acabar sancionar, sí, és clar, però estem a favor primer del diàleg. Un canvi com aquest requeria tots els consensos possibles, i no només això, sinó que un canvi tan radical com aquest, doncs, era necessari buscar alternatives prèvies, no? Des de millorar el transport públic, un transport públic eficient, buscar o crear més aparcaments o aparcaments dissuasoris, és a dir, d'alguna manera facilitar als santcugatencs i santcugatenques l'arribada al centre sense l'ús del vehicle, amb la qual cosa, doncs, com deia, segurament no estem convençuts que el balanç seria molt més potent, molt més bo. Però és això el que deia, no? I ha faltat també fer pedagogia, explicar molt tot això, més enllà de buscar consensos. Però no fer-ho a cop de sancions ni d'eliminar, per exemple, jo crec sense cap estudi previ, la veritat, doncs un carril dels quatre cantons, un carril de trànsit dels quatre cantons, del centre de la ciutat, on, per exemple, bueno, és que ara hi ha més congestió de trànsit que mai a la vida. És que només heu de parlar amb els veïns, de veritat, parleu amb els veïns i veïnes de la zona. Estan farts de la quantitat de vehicles aturats que estan allà consumint i, per tant, contaminant. Per altra banda, i per acabar, crec que ho he mencionat a l'inici, doncs ha estat una manera d'aplicar aquesta zona de baixes emissions a Sant Cugat. Potser hem corregut massa, també és criticable, no calia córrer massa, perquè ha faltat fer tota la feina prèvia que he comentat abans. I cal tenir present que el que deia també, no?, que hi ha veïns que els hi costen més segons quins canvis. No? La bicicleta està molt bé, jo sóc d'anar amb bicicleta, però no tothom pot anar amb bicicleta. I no ho dic perquè les bicicletes siguin cares, econòmiques o no, però bueno, cadascú, una cosa és un jove i una altra cosa una persona de 80 i escaig d'anys, una persona gran, no li demanis que ara, a partir d'ara, doncs, deixi el seu cotxe vell i agafi la bicicleta i comenci a comprar, etcètera, etcètera, amb bicicleta. Per tant, com a resum, estem convençuts que el balanç podria haver estat molt millor, si s'haguessin aplicat una sèrie de mesures prèvies i d'haver fet pedagogia ciutadana.
Molt bé, moltes gràcies, Josep Maria. Francesc, per part dels socialistes.
Bueno, jo crec que aquest és el tema que més vegades doncs, hem tractat en aquesta tertúlia i jo crec que és un tema molt, molt interessant, no? Que els diferents partits polítics doncs, han fet bones intervencions i sobretot sempre amb la idea doncs, de voler millorar doncs, la qualitat de l'aire i és cert doncs, que no era fàcil implantar doncs, aquesta zona de baixes emissions. No? Em sembla que som la segona ciutat que vam implantar doncs, aquesta zona de baixes emissions i, per tant, això doncs, requeria doncs, una manera de voler-lo implantar doncs, que doncs, probablement doncs, hi ha hagut persones doncs, que els hi ha agafat potser una mica de cop, però hi havia un compromís clar de l'equip de govern d'implantar aquesta zona de baixes emissions en aquest mandat i, per tant, doncs s'ha fet. És cert doncs, que es podia haver esperat una mica més, doncs, perquè hi ha ciutats doncs, que em sembla que l'aplicaran el proper any, perquè hi ha una normativa europea que ens obliga i per tant, doncs, sí que no és veritat que no hi havia cap decisió, és a dir, que s'havia d'implantar sí o sí. Jo crec que el balanç és positiu, doncs ha millorat la qualitat de l'aire, que per això es feia aquesta zona de baixes emissions. Hem de recordar doncs, que és una zona de baixes emissions que només afecta a una part de la ciutat. És cert doncs, que no les multes doncs, no s'han implantat de cop, s'han fet diferents moratòries, inclús algunes moratòries d'aquestes doncs, que encara es continuen, estan en vigor. S'ha intentat doncs, fer moltes campanyes de sensibilització, moltes banderoles, s'han enviat a les cases dels santcugatencs doncs, tota la informació necessària. El que passa que bueno, un canvi com aquest, doncs, com estàvem comentant, doncs hi ha persones doncs, que els és difícil no?, adaptar-se i, per tant, crec que el que necessitem doncs, són més anys, més temps per veure doncs, com va evolucionant i com la gent s'adapta a aquest nou estil de vida, com vulguem dir. Però bé, jo crec que també hem de ser positius i que al final la zona de baixes emissions tindrà data de caducitat no? El dia que tots els vehicles doncs, compleixin les normatives doncs, que implica doncs, poder entrar a la zona de baixes emissions i per tant doncs, ja no serà necessari fer una zona de baixes emissions que doncs, castigui aquells vehicles doncs, que no compleixen i per tant doncs, podem tenir doncs, un centre de la ciutat i poder respirar doncs, el millor aire possible pels santcugatencs i les santcugatenques. No? Crec que si hagués hagut un altre govern d'un altre color polític, tan bé hagués apostat per la zona de baixes emissions i, per tant, nosaltres, en aquest sentit, creiem doncs, que és positiu doncs, que els diferents grups polítics que estan a l'Ajuntament doncs, creuen doncs, i saben doncs, que hi ha un problema de contaminació a Sant Cugat i a qualsevol ciutat de més de 50.000 habitants i, per tant, s'han de fer actuacions. No? Crec que els diferents partits polítics, tant del govern com de l'oposició, sempre han volgut doncs, proposar per intentar millorar, el que passa que hi havia algunes propostes doncs, que no entraven probablement dintre de la normativa i era difícil encaixar, no? Però, en tot cas, crec que bueno, hem de veure doncs, com continua avançant aquesta zona de baixes emissions i veure la ciutadania com respon.
Molt bé. Moltes gràcies, Francesc. Saludem a Lourdes Llorente, que ha entrat ara a la intervenció. Què tal? Bon dia. Regidora de la CUP, com estàs escoltant, estem fent balanç d'aquest primer any de la zona de baixes emissions. Ara té el torn en Sergio i després passem amb tu, Lourdes. Endavant, Sergio.
Sí, buenos días. Yo soy bastante crítico en cuanto a la puesta en marcha de esta zona de bajas emisiones. Yo creo que no teníamos tampoco la necesidad de ser los primeros o los segundos. No se trata de una carrera, se trataba en todo caso de... Y sí es cierto que hay una normativa europea que obliga a la puesta en marcha de esta zona de bajas emisiones, pero que dice cómo hay que hacerla. Y entonces, sinceramente, San Cugat, desde nuestro punto de vista, ha optado bastante a menudo por la vía coercitiva, es decir, lo que son las sanciones, que se ponen aproximadamente unas 40 sanciones al día, es decir, sobre unas 800 multas mensuales. Y yo creo que además un hecho que es contrastable y que no que se puede comprobar es que esta afectación sobre todo afecta a los más vulnerables, que es aquellas personas que tienen un vehículo antiguo, que es algo más contaminante y que no tienen los recursos suficientes como para cambiar, en este caso, de coche o eléctrico, o uno que cumpla simplemente, que tenga las etiquetas ambientales que le permita traer la zona de bajas emisiones. Por lo tanto, sí es cierto que aquí quien está pagando el pato, sobre todo, son aquellas personas más vulnerables. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que mejorar la calidad del aire, pero aquí también pienso que, y precisamente la normativa europea así lo decía, que tiene que haber una mejora por el transporte público. Pero yo pienso que esta es realmente, es decir, sí es cierto que la bicicleta da satisfacción o cumple las demandas de una parte de la ciudadanía, pero no de todos. Hay personas, digamos, a familias o personas, digamos, con movilidad reducida que no podrán optar por la bicicleta. También tengamos en cuenta que la orografía de San Cugat, bueno, en el centro sí, ¿no? Pero para ir hasta la Floresta, pues no es precisamente llano, o para ir a Mirasol, ¿no? Hay una ligera subida. En todo caso, bueno, lo que tenemos que hacer es apostar por el transporte público, y aquí algo que se ha producido y que yo creo que a veces hay que tirar de las orejas a las administraciones supramunicipales es a la AMB. Es decir, cuando nosotros hacemos, o la AMB asume determinadas competencias, ya sea, también estamos aquí aprovechando que está Lourdes, digamos, también estamos empantanados un poco con el tema del agua pública, ¿no? De que la tiene que asumir la AMB, y ahí estamos. Pero en cuanto simplemente ahora ellos son los que se encargan un poco del transporte en autobús urbano e interurbano, y yo creo que esta es realmente la piedra filosofal, es decir, la mejora del transporte público en cuanto a recorridos, a frecuencias, en cuanto al estado de las marquesinas. Nosotros, por cierto, hemos presentado una moción este mes para que las marquesinas pues tengan paneles informativos y tengan, en fin, digamos, haya por lo menos un lugar donde guarecerse y puedas ver los horarios, etcétera, ¿no? Eso es apostar realmente por el transporte público, que yo creo que todas las ciudades, las más sostenibles, basan sobre todo su movilidad en una gran calidad del transporte público. Y aquí nosotros, por desgracia, diría, en algo que se ha hecho mal, hemos dejado esta competencia en manos de la AMB, y desde aquí lo único que estamos viendo es una inacción, y desde el consistorio tampoco sé muy bien lo que podemos hacer. No nos podemos quedar de brazos cruzados, ¿no? Por lo tanto, algo habrá que hacer, o por lo menos, para que dejar muy claro que la AMB es la que tiene la competencia y que no está cumpliendo con sus obligaciones. Y como consistorio, yo creo que alguna vez nos tendremos que cuadrar para defender los intereses de nuestros vecinos. Por lo tanto, nuestra apuesta por la zona de bajas emisiones empezaba, digamos, era sobre todo, se basaba en la mejora del transporte público y luego algún tipo de iniciativas. Yo hice una pregunta en el último pleno sobre la posibilidad de que también los turismos privados, se acogiesen a una moratoria que sí existe para determinadas personas que tienen furgonetas, autobuses, camiones, etcétera, que si se comprometen a cambiarse de vehículo en unos meses, pues no se les sancionaría. Bueno, quedó un poco, imagino que este tema lo hablaremos en la comisión informativa pertinente, a ver si es posible hacerlo. Pero bueno, yo creo que todos queremos el mejor aire posible, pero creo que esta zona de bajas emisiones que se ha puesto en marcha era bastante mejorable.
Molt bé, moltes gràcies, Sergio Blázquez, pasem a Lourdes Llorente, endavant. A veure, un segon, Lourdes, que no et sentim. A veure...
Ara sí?
Sí, ara.
Val. Bé, jo, vosaltres sabeu que jo personalment sóc crítica en el sentit de que i tinc les meves contradiccions, que crec que són bastant compartides per el govern en general, entre la salut pública, la necessitat de lluitar contra l'escalfament climàtic, apostar per un aire respirable i la incoherència de que en un govern d'esquerres pues, estiguem prenent una mesura que precisament afecta sobretot a les capes de la població que més ens agradaria protegir, no? Aquesta és una gran contradicció i és veritat que nosaltres a començaments de mandat ens vam fer una presentació dels gasos com a govern, ens vam fer una presentació sobre els gasos que desprenien els vehicles i ens vam quedar realment preocupats perquè una cosa és que tu saps que els cotxes contaminen, però quan t'expliquen els números, el tipus de metalls que queden a l'aire, a qui afecta més, com afecta, les conseqüències directes, que tu no saps, potser perquè a tu no t'afecta, no? Et quedes una mica realment espantat i amb un sentiment de responsabilitat que tens que fer alguna cosa, perquè sobretot aquests gasos, pel nivell on queden flotant és al nivell dels nanos més petits, dels bebès, dels que van amb un cotxet, no? Bé, és veritat que aquesta mesura, com ja he dit, afecta els cotxes més vells, que normalment, no tots, però sí que normalment, són els que porten doncs, les persones amb menys capacitat econòmica, els joves i les dones. No és un prototip, vull dir que numèricament és així. I clar, com arreglar tot això, no? No, nosaltres, jo no crec que com a administració haguem volgut ser els pioners, perquè no és així. Barcelona i altres municipis de l'àrea ho van implantar primer, no? Era una necessitat derivada d'una directiva i vam pensar que era necessari. Vam fer un temps de vacatio legis, un temps abans de que es fiquessin d'entrada al règim sancionador i pensant que en aquest temps ens donaria possibilitats de fer les millores que s'haurien de fer. I aquestes millores, és cert, no han arribat. Jo ho tinc que dir així clarament perquè és així com que ho penso. En aquest sentit, i que no sirva de precedente, estic d'acord amb el que diu el Sergio Blázquez, no? S'ha d'apostar per el transport públic, tenint en compte, sobretot, que a Sant Cugat tenim districtes i barris on no hi ha pràcticament comerç, on no hi ha pràcticament teixit associatiu, on no hi ha pràcticament res, cap servei que s'ofereix a la ciutadania, incloent-hi en els estius el tema mèdic, i aquesta gent els hi hem deixat una mica, bueno, una mica no, bastant penjats, perquè la freqüència dels autobusos no ha millorat, no hem estat capaços de millorar, per exemple, també una cosa que també s'hauria de millorar, que és treballar amb la xarxa de comerç local per intentar que ells també puguin oferir un servei que potser els ciutadans que viuen més lluny o no tenen el cotxe per entrar al centre puguin adquirir béns i serveis d'una manera més ràpida o més confortable. Bé, no hem pogut arribar a algunes coses. Que jo crec que la idea realment és arribar a això. És veritat, s'ha d'apostar pel transport públic i s'ha d'apostar per solucions cooperatives i col·laboratives amb tot aquest teixit ciutadà, associatiu, comercial, etc. No? Nosaltres, com ja sabeu, us vam comentar que des de la tecnologia, des del departament, una de les parts que jo porto, estem desenvolupant una idea, que precisament ahir vaig parlar amb el director de LocalRed, no vull adelantar-me perquè és una cosa que encara tinc pendent de parlar amb detalls amb els companys de mobilitat. No sé fins a on és viable, però sí que està pensant en una mica compensar d'alguna manera aquesta injustícia cap a aquestes capes més baixes, utilitzant la tecnologia, la digitalització, l'internet de les coses, etcètera, etcètera.
Molt bé. Moltes gràcies, Lourdes. Doncs això ja és la segona tertúlia que ho comentes. De seguida que es pugui explicar, ja saps on som.
Sí, jo puc explicar la idea, però vull dir que és a nivell d'idees i ara estem intentant explorar el mercat a veure si hi ha alguna eina que ho faci, si no, intentar veure si podem crear-la.
Molt bé. Moltes gràcies, Lourdes. No sé si algú vol afegir alguna cosa més en relació a la zona de baixes emissions, doncs si no, canviarem de tema. Mira, el ganxo, m'agafo el ganxo que m'ha deixat la Lourdes en el tema de les capes més baixes de Sant Cugat, que són els que es veuen més afectats per aquesta zona de baixes emissions, el veure's obligats a canviar de cotxe, és que vam conèixer, bueno, aquestes últimes setmanes han sortit unes dades d'un estudi del Consell Comarcal del Vallès Occidental en què parla de els salaris dels ciutadans d'aquests municipis, sobretot dels 5 que tenen més de 40.000 habitants, no? Els 5 municipis més grans, que serien Cerdanyola, Rubí, Sant Cugat i Terrassa, i diu que la mitjana d'entre aquests 5 municipis, diguem-ne, els salaris és de 28.500 euros bruts anuals, i que Sant Cugat està molt disparat per sobre d'aquesta mitjana amb 45.300 euros bruts anuals. Això, per un costat, és una dada que més o menys ja coneixíem, però també és important la dada que va associada a aquesta, que és la de la desigualtat. És a dir, Sant Cugat és la ciutat més desigual en aquest aspecte. És a dir, segons uns càlculs que fan per calcular entre un barem que fan servir entre els sous més alts i els més baixos, la diferència més gran d'aquests 5 municipis, però també per sobre de la mitjana de l'àrea metropolitana i per sobre de la mitjana de Catalunya, és Sant Cugat. És a dir, és el municipi amb els sous més alts, però alhora el municipi on hi ha més desigualtats de sous, on els dos extrems estan més allunyats que no pas en altres ciutats. Què ens diuen aquestes dades? Quina interpretació n'hem de fer? Perquè a vegades, no, de Sant Cugat se'n senten molts tòpics, aquests 45.000 euros, diguem, ajuden a reforçar aquests tòpics, però el de la desigualtat crec que també s'ha de posar sobre la taula i s'ha d'explicar. Si vols, Josep Maria, comença tu mateix.
Bueno, jo crec que en aquest aspecte no podem oblidar, tots ho sabem, que a Sant Cugat tenim un parc empresarial molt potent, tenim més de 3.000 empreses i amb un fort pes de l'activitat més innovadora i d'alt valor afegit, que tenen més capacitat de retribució salarial. I, per tant, d'alguna manera, això justifica en part, jo crec, doncs, aquests sous. No totes les ciutats o pobles tenen doncs, aquest nivell de teixit empresarial, com és el cas de Sant Cugat. Per altra banda, també podem dir que a Sant Cugat tenim, doncs, podem dir que a Sant Cugat hi ha moltes oportunitats de treball, entre altres coses perquè som el municipi català que genera més ocupació en relació a la seva població activa. Aquesta és una. I una altra també, una dada, però aquesta és una dada no d'avui, però que fa referència a la desigualtat entre els barris de Sant Cugat respecte als barris d'altres poblacions veïnes. Segons l'índex socioeconòmic territorial per agrupacions censals de l'any 2019, en aquest cas, vull dir, just abans de la pandèmia. En aquest cas, el que diu és que Sant Cugat, o sigui, aquesta desigualtat és de les més petites entre els municipis més poblats de Catalunya, entre els 25 municipis més poblats de Catalunya. De fet, Sant Cugat ocuparia la posició número 12. Hi ha més desigualtats en poblacions com Rubí, Viladecans, Vilanova i la Geltrú, o Cerdanyola del Vallès, que també és una població veïna. Vull dir que sí que és cert que Sant Cugat sembla que ho lideri tot, però no ho acaba de liderar. Jo crec que aquest fet és important, el fet de les diferències entre barris, entre un municipi i un altre, doncs sembla ser que Sant Cugat és menor respecte a altres poblacions de l'entorn.
Molt bé, moltes gràcies. Francesc, dels socialistes.
Doncs, bueno, jo crec que com tu has explicat molt bé, doncs, a Sant Cugat doncs, hi ha moltes realitats diferents, des de persones doncs, que tenen doncs, un poder adquisitiu molt elevat fins a persones doncs, que són doncs, mileuristes i que doncs, fan mans i mànigues doncs, per poder doncs, sobreviure en aquesta ciutat, no? Com s'ha comentat, doncs, és un problema doncs, que tenim com a ciutat, no? Perquè evidentment els partits polítics doncs, això ens afecta, no? Perquè el que volem doncs, és que hi hagi una cohesió social entre els nostres veïns i veïnes important i que no generin doncs, aquestes desigualtats, sobretot a nivell salarial, no? Crec que a Sant Cugat, doncs, des de fa molts anys, doncs, és evident doncs, que hi ha un perfil socioeconòmic elevat, però que no és la totalitat del municipi, no? I, per tant, doncs, a vegades doncs, fa doncs, que quan fas tu una mitjana entre els diferents salaris de la població, doncs, a vegades doncs, surti molt disparat el salari mitjà doncs, que tindria un Sant Cugatenc, no? Amb aquestes dades, doncs, jo he pogut parlar doncs, amb la tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica i Ocupació, amb l'Helena Vila, i ja m'ha comentat doncs, que ja és conscient, no, d'aquesta desigualtat salarial i que ja s'està treballant doncs, en buscar doncs, algunes iniciatives, tant sobretot amb els agents socioeconòmics, no, i des de l'Ajuntament, doncs, des de les competències doncs, que tinguin, per intentar doncs, reduir aquesta desigualtat salarial, no? En aquest sentit, doncs, com deia, doncs, ja des del Servei d'Ocupació doncs, ja s'havia detectat doncs, aquest problema, no? Que hi ha d'una diferència salarial bastant elevada i, per tant, doncs, sobretot s'està treballant ara mateix, va comentar doncs, en el Pacte per l'Ocupació Digna i de Qualitat, que ha de servir doncs, per donar oportunitats sobretot a aquelles persones doncs, que tenen salaris baixos, doncs, de garantir-los doncs, un salari digne, perquè en aquesta ciutat, doncs, com tots sabem, el nivell de vida doncs, és molt elevat, no? Si el comparem amb altres poblacions veïnes, no? Per tant, en aquest sentit, nosaltres hem de ser una ciutat pionera, no? El Josep Maria ho comentava, que som una ciutat que tenim moltes empreses, que també generem molta ocupació, però també hem de garantir doncs, que aquesta ocupació doncs, tingui un valor, no? I aquest valor doncs, l'hem de posar en la qualitat tant de l'obra doncs, que es fa, però també que estigui ben remunerada, no? Per tant, en aquest sentit, davant el problema que tenim, doncs ja s'està posant a treballar en aquest sentit amb tots els agents implicats. Sabem doncs, que no és fàcil, perquè també la conjuntura econòmica que estem vivint doncs, també fa a vegades que sigui difícil fer una previsió de com anirà l'economia, però en aquest sentit sí que som conscients doncs, que és evident doncs, que hi ha una desigualtat salarial en alguns santcugatencs i santcugatenques.
Moltes gràcies, Francesc. Sergio, de Ciutadans.
Sí, jo quisiera contextualizar los datos que has dado, Albert, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, seguramente la realidad de Sant Cugat es que, bueno, es un municipio que ha atraído a muchas personas porque se vive bien, por la belleza, porque tienes la naturaleza también cercana, porque a la vez estás muy cerca de Barcelona, etcétera, ¿no? Y por lo tanto se ha vendido un modelo que ha sido atractivo, y atractivo para gente que tenía un poder adquisitivo bastante alto. Y que el hecho, además de que puedas contar con 100, 200 o 300 personas, que vamos a decir, entre comillas, tienen grandes fortunas, te puede hacer finalmente, digamos, que esta media de ingresos pues se dispare. Y seguramente no es la realidad, ¿no? Hay una minoría que está un poco, digamos, falseando esa media, pero que interviene. Este es, yo creo que sería uno de los factores a tener en cuenta. Pero también es cierto que existen las desigualdades y que desde la política todavía nos cuesta mucho romper determinadas dinámicas. Y es esta dinámica de este modelo un poco que atrae, vuelvo a repetir, a gente que tiene un poder adquisitivo y que hay gente, pues eso, ¿no?, mileuristas que lo tienen francamente complicado para seguir residiendo en Sant Cugat, que al final, en fin, les va a costar mucho alquilar. Al final se da este fenómeno de tener a veces incluso, ¿no?, pues que alquilar tan solo una habitación, etcétera, ¿no? Que seguramente, digamos, ya te pone casi en el disparadero de, si la cosa se pone un poquito peor, tenerse que mudar a otro municipio. Desde aquí yo creo que tenemos que hacer una reflexión todos en cómo ser capaces de romper esta dinámica, porque al final queremos que nuestros vecinos pues no tengan evidentemente que irse a otros municipios cercanos, simplemente digamos que tienen el derecho, como todos, pues de seguir residiendo en el lugar, digamos, donde, bueno, en San Cugat, donde tienen arraigo, etcétera, ¿no? Bueno, hay determinadas medidas que creo que se podrían poner encima de la mesa y que, bueno, como el tema de la vivienda de protección oficial, ya sea en, bueno, que sea en régimen de alquiler, creo que tendría que ser potente y que tenemos que encontrar la fórmula para llevarla a cabo. También bajar la presión fiscal, en fin, el IBI, determinados impuestos que vienen a sumar todavía más el precio del suelo de San Cugat, etcétera. Pero bueno, yo creo que sobre todo los políticos de San Cugat tenemos que dedicar mucho, mucho tiempo y energía a cómo ser capaces también de romper estas dinámicas que, bueno, pues al final lo que hacen es expulsar a ciudadanos de nuestro municipio.
Bueno, muchas gracias, Sergio. ¿Y Lourdes?
Sí, bueno, aquest és un tema que és històric, vull dir, i no sé si som els més o menys, o no és una qüestió de competir, però és veritat que Sant Cugat és una ciutat molt desigual, que té el tòpic de la ciutat pija, plena de pijos, i que tothom té una renda altíssima i que no sé, ens venim en or, però molts de nosaltres, crec, pràcticament tots venim de classes treballadores i hem viscut una altra realitat a Sant Cugat, no? La realitat pròpia i la realitat de la gent que ens envolta, no? I jo mai m'he sentit identificada amb aquesta ciutat de rics o amb aquesta riquesa. La meva mare era quiosquera, el meu pare era un treballador d'una fàbrica. Vull dir, i sempre ha estat una mica contradictori per les classes que no érem, no representàvem aquest tipus de ciutat, que no vam venir a aquest tipus de ciutat, vam venir a una ciutat petita, prop de Barcelona, on es respirava un aire saludable, on es podia viure com en un poble petit, i això va canviar. Jo sempre ho dic, que l'urbanisme no és innocuo, no és ingenu, i tot el creixement urbanístic que ha sofert Sant Cugat ha tingut una sèrie de conseqüències que a la vegada s'uneixen, és veritat, amb les conseqüències de l'efecte centrifugador dels preus de la vivenda a les grans urbes, no? Però és veritat, això ja se sabia i nosaltres ho venim dient any rere any rere any. I clar, la gent, molta gent no ho veu perquè, un altre cop, no és la realitat que ells viuen, però sí que és la realitat que nosaltres, com a equip de govern, hem vingut a la realitat de les persones que hem vingut a representar i a lluitar, no? Llavors, el que sí que puc dir és que des del govern s'ha apostat molt, molt, moltíssim perquè a drets socials pugui fer realitat la possibilitat de que cap persona es quedi sense poder gaudir d'algun dret bàsic. És veritat, evidentment, segurament no arribarem a tothom, segurament hi ha errades del sistema, hi ha coses que es poden millorar, etc. Però a drets socials s'està fent una gran feina, i l'altra banda, l'efecte també empobridor és no només el salari, que en el percentil més baix potser sí que és veritat que estem en certa igualtat, però sí que és veritat que el salari baix de Sant Cugat, per l'efecte empobridor del preu de la vivenda, doncs, tornar a una classe que abans podia ser mitjana en una classe que es queda com sense recursos per acabar el mes, no? I això resulta molt contradictori perquè és gent que viu a Sant Cugat, que està pagant els seus impostos a Sant Cugat, que està construint ciutat, moltes vegades gent que ve de famílies de Sant Cugat de tota la vida, que no vull dir que tinguem més dret, no sé, és una, això és una contradicció filosòfica, però sí que és veritat que és la gent que ha construït la ciutat, no? I llavors, bé, és cert que en ara desfer polítiques urbanístiques tan, tan potents com les que s'han fet durant tants anys costa molt revertir-les sense que et tillin de tripartit fosc que vol canviar el model de ciutat.
Moltes gràcies, Lourdes. Josep Maria, demanant la paraula.
Demà. Sí, només una cosa per un petit comentari que ha fet el Sergio Blázquez, que ha parlat d'expulsió d'habitants, no? Que aquest és un tema que surt sovint arreu, no? A les tertúlies, als plens, i sí que és cert que evidentment que marxa gent de Sant Cugat, però que marxa gent de Sant Cugat per molts motius. Hi ha gent que marxa de Sant Cugat, doncs per un canvi de feina o per estudis. Mira, la meva filla, un cas particular i concret, el dia 8 de maig marxa, però ha marxat per amor, no per a cap altra cosa. Però més enllà d'això hi ha dades. Si m'agafo a la mitjana dels anys 2018, 2019 i 2020, indica que Sant Cugat marxa, emigra el 3,8% de la població, però per la raó que sigui, no només per un preu alt d'habitatge. Doncs bé, si agafem altres poblacions, veurem que hi ha ciutats que potser ens pot sorprendre que ens superen en població que migra. En aquest cas és Cerdanyola, un 3,9%, Cornellà, un 4,3%, Santa Coloma de Gramenet, un 4,7%, l'Hospitalet, un 5,4%. Vull dir que, a veure, expulsar, expulsa per diferents raons moltes ciutats que a vegades són per temes incontrolables, hi ha moltes variants. Simplement volia comentar això, que sempre té la fama Sant Cugat que expulsa, però que, bueno, que no som els únics. Ja sé que això no és cap justificació, però vull dir que això passa, malauradament passa, però per molts motius passa.
Molt bé, gràcies. Sergio?
Sí, Josep Maria, lo que pasa es que esto sucede, ¿no? En las ciudades en el mundo globalizado y las ciudades un poco dinámicas, pues la gente entra, sale, se va, encuentra trabajo en el extranjero, luego vuelve y se dan mil y unas circunstancias. Pero sí es cierto que los jóvenes, en fin, que la pirámide poblacional de San Cugat no es una pirámide poblacional normal. Es decir, cuando los jóvenes dejan de un poco de estar bajo el cobijo de sus padres y deciden emanciparse, es que muchísimos de ellos, ni tan siquiera se pueden plantear quedarse en San Cugat y directamente se tienen que ir a otro municipio. Y esta sí que es una circunstancia, yo diría que básicamente solamente se da en San Cugat, tal vez seguramente en alguna otra población, pero está absolutamente marcada en San Cugat y así lo refleja su pirámide poblacional. ¿Por qué? Pues porque el precio de la vivienda es absolutamente inasumible para muchos jóvenes que se emancipan, que todavía seguramente están en uno de sus primeros trabajos con una remuneración que no va a ser demasiado alta, y por lo tanto estos jóvenes casi diría desaparecen. Es más, uno de los datos que no debemos pasar por alto y que esconde el bajo nivel de paro en San Cugat es que nosotros exportamos paro porque exportamos jóvenes. Exportamos jóvenes porque se tienen que ir de la ciudad y los jóvenes son uno de los colectivos, seguramente el colectivo, al que más le cuesta encontrar trabajo. Eso es uno de los datos que explica por qué San Juan tiene una tasa de desempleo tan baja. Y esto es así, es decir, la pirámide poblacional, aparte de muchas otras dinámicas que se puedan dar o circunstancias, que ahí sí que tenía razón, pero tenemos una singularidad en San Juan y es que a los jóvenes les cuesta permanecer en la ciudad.
I no només els joves, si em permeteu. Si una parella es separa, es fa quasi impossible que els dos es mantinguin a Sant Cugat. Això és una evidència que jo tinc com a professional dia a dia. Les persones grans que no tenen una vivenda en propietat es van també, es marxen. Vull dir, no, jo penso, ja sé que Josep Maria, que segurament no és això el que tu volies fer, no? Però estem trivialitzant si parlem de que tu has marxat per moltes vegades, moltes coses, per amor, per no sé què. Això ja ho sabem, i això passa a totes les ciutats. El que estem dient és que a Sant Cugat hi ha un fenomen especial, és que la gent marxa perquè no pot viure, i no pot viure fins i tot amb aquest nivell de renda tan alt, mitjà tan alt, i precisament perquè hi ha aquestes desigualtats tan grans. I això és així. I jo estic veient com la gent jove viu exactament com vivien els meus pares o la generació dels meus pares després de la postguerra. Vull dir, als anys 60, als anys 50, compartien pisos, compartien llars, compartien... I això està passant actualment a Sant Cugat, perquè no perquè es vulgui, sinó perquè no es pot viure d'una altra manera. I això és un fet que tenim que pensar, si volem que la nostra gent tingui aquest efecte empobridor per una cosa tan bàsica com és la vivenda.
Molt bé, moltes gràcies, Lourdes. Com deies, si em permeteu fer un apunt personal en aquest cas, jo visc a Rubí i et puc assegurar que està ple de santcugatencs. És a dir, hi ha molts santcugatencs que viuen a Rubí i que han vingut, els meus cunyats són els últims que fa un any han fet el pas de Sant Cugat a Rubí. No sé quin és el percentatge, ni d'aquest 3,8 que deies, etc. És a dir, evidentment, pot haver-hi moltes raons. Però que això és, a Rubí ho notem, eh?
Sí, de la gent de la meva escola, jo et dic, igual, o sigui, quedem dos o tres a Sant Cugat, i no només això, sinó que ara ni tan sols a Rubí, ni a Cerdanyola, ni a, que abans de gent...
La gentrificació, que en diuen, no?
Que més o menys pots mantenir les xarxes socials, però la gent ja va cap a Manresa, Igualada, perquè aquest efecte es produeix, és multiplicador.
Mm-hmm. Sí, i tant que sí. Doncs moltíssimes gràcies a tots quatre per ser un dimecres més a la tertúlia del Gall del Monestir. I els oients, ja sabeu, com sempre, cada dimecres, a un quart de 10 del matí, a la ràdio, a la 91.5 de la FM, al Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Moltes gràcies i fins dimecres que ve. Adéu-siau.
Moltes gràcies.
Adéu, bon dia.